Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Feia dies que ens ho avisaven i finalment ha passat. En només 7 hores, la partida destinada al bo del lloguer per joves ha quedat totalment obsoleta. I això tenint en compte que els requisits per rebre aquesta ajuda estaven força allunyats de la realitat, ja que, per exemple, en el cas de Barcelona, el preu del lloguer del pis no podia superar els 900 euros. Tot i aquesta elevada exigència, el govern català calcula que tenint en compte la quantitat de joves i el nombre d'habitatges de lloguer que hi ha a Catalunya, s'hauria d'haver rebut el doble de diners per poder oferir aquesta subvenció. Una mesura estrella que torna a quedar molt lluny dels problemes reals que milers de joves catalans tenen i tenim per independitzar-nos en un habitatge digne. Després de mesos de negociacions, finalment s'ha aprovat la llei per blindar que a les aules el català sigui llengua vehicular i el castellà l'ús curricular. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Com estava previst, ha tirat endavant aquesta llei pel català amb els vots a favor dels quatre grups proposants, Esquerra, Junts per Catalunya, el PSC i els Comuns.
Malestar a Junts i Esquerra per les declaracions de Gabriel Rufián titllant de tarat a Carles Puigdemont per haver declarat la independència el 2017.
Junts considera que avui s'ha creuat una línia vermella, mentre que el president de la Generalitat ha obligat a Rufián a rectificar.
El sector del transportista es veu injust prohibir circular camions a la AP7 els caps de setmana i adverteixen que la mesura podria afectar molt negativament a les exportacions.
També alerten que cal prendre mesures urgents per fer atractiva la seva professió perquè falten 15.000 professionals al sector i 30.000 transportistes es jubilaran properament.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Aquest vespre a les 9, el Joventut de Badalona i el Barça s'enfronten en el tercer partit de les semifinals de la Lliga CB.
El partit es jugarà a l'Olímpic de Badalona. La sèrie està actualment empatada a 1 després que els blaugranes caiguessin en el segon partit jugat al Palau.
Un i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps avui ve marcat per la nuvolositat variable i, com no podia ser d'una altra manera, per la calor intensa, aquests més de 30-33 graus que tenim ara mateix a molts punts de les comarques de l'interior del país i que a primeres hores d'aquesta tarda es poden enfilar ben bé fins als 34 o 35 a les comarques del Pla de Lleida i també cap a les Terres de l'Ebre. Independentment d'això, hem de parlar d'augment dels núvols aquestes últimes hores a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i al llarg de la tarda en aquest sector, sobretot Pirineu de Girona, hi haurà ruixats i tempestes que també afectarien al llarg de la tarda comarques de l'interior i nord de Barcelona i també de l'interior de Girona. Això farà que les temperatures avui no pugin tant com dies anteriors, però sí ho farà la humitat i, per tant, l'aixafogó màximes. A banda d'aquests més de 33 a 35 graus a les comarques del Pla de Lleida, a la resta doncs es mourem les màximes a la costa entre els 27 i els 28 o 29 a Molastirà i entre els 29 i els 33 a la resta del país. Demà esperem moltes més clarianes, això permetrà que puguin pujar algunes temperatures, especialment allà on avui el cel ha estat una mica més tapat, i es mantindran encara aquests valors de 33 a 35 a les comarques de l'interior. La calor augmentarà de cara a divendres i també al cap de setmana amb sol a tot Catalunya i només alguns núvols poc importants.
El Departament de Drets Socials exigeix al govern espanyol que dobli la partida econòmica destinada a l'ajuda pel lloguer jove després que en només 7 hores s'hagin rebut més de 15.000 sol·licituds.
La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha explicat que a 4:45 de la tarda ja s'havia sobrepassat el límit dels 9.600 persones que, segons els diners transferits per l'Estat, podien rebre aquesta ajuda. Cervera ha explicat que la quantitat rebuda és de 29 milions d'euros, quan tenint en compte que a Catalunya hi ha el 17% dels joves de l'Estat i el 25% dels habitatges de lloguer, l'import hauria de ser d'entre 34 i 50 milions d'euros. Per aquest motiu, des del govern reclamen a l'Estat que dobli la partida destinada al bo jove fins a arribar als 60 milions d'euros.
Per tant, el que fem és exigir-li a l'Estat que ampliï aquesta partida econòmica, que no frustri doncs, aquesta alegria que tenien molts joves de pensar que podien accedir a aquesta ajuda per poder-se emancipar. I, per tant, el que els demanem és que, com a mínim, es dobli la quantitat que tenen assignada.
Tot i l'alta demanda rebuda durant el primer dia de disponibilitat de l'ajuda pel lloguer dels joves, des de la conselleria animen els joves a seguir sol·licitant el bo perquè es seguirà reclamant a l'Estat l'ampliació d'aquesta convocatòria.
Tot plegat quan el preu de l'habitatge a Catalunya se situa en el nivell més alt des de l'any 2009, després de créixer més d'un 7,5% en el primer trimestre de l'any.
L'índex de preus de l'habitatge ha mantingut la tendència a l'alça l'últim trimestre del 2021, quan va créixer més d'un 6%. El cost dels pisos nous ha pujat gairebé un 9%, mentre que els de segona mà s'han disparat un 7,5%. En el conjunt de l'Estat, l'índex ha augmentat més de 2 punts respecte a l'últim trimestre i s'ha situat en el 8,5%. Es tracta del registre més elevat des del tercer trimestre del 2007.
El Parlament ha aprovat la llei per blindar que el català sigui llengua vehicular a l'escola i el castellà sigui d'ús curricular. Ho ha fet amb el suport dels quatre grups proposants, Esquerra, Junts per Catalunya, el PSC i els Comuns, després de més de 2 mesos de negociacions des del Parlament. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. No hi ha hagut cap gir de guió d'última hora i la llei s'ha aprovat amb 102 vots a favor i els 29 en contra dels tres partits de la dreta i també de la CUP. Els grups proposants han fet una imatge de consens, aixecant-se dels escons i aplaudint un cop la llei ha quedat aprovada. Des d'Esquerra i el PSC han deixat de banda per un moment les seves discrepàncies i han posat en valor que s'hagi pogut aconseguir tirar endavant la llei malgrat les diferències. Són el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa.
Amb el que avui votem, situem el català i la llengua catalana com a eix vertebrador del model lingüístic de l'escola catalana, davant de riscos, davant d'amenaces que hem tingut en els darrers anys. Ho superem en un gran acord parlamentari.
Que el millor servei que podem fer al català és arribar a consensos com el d'avui, entre diferents, entre grups que pensem diferents, però que som capaços de...
A l'altre costat de la balança, la bancada de la dreta, que hi ha votat en contra perquè considera que la nova llei menysté el castellà a les aules i és tractat com una llengua estrangera. Són Alejandro Fernández, del Partit Popular, i Carlos Carrizosa, de Ciutadans.
La immersió, tal i com s'aplica a Catalunya, és il·legal a tot el món democràtic on hi conflueixen, com deia fa un moment, dues o més llengües oficials.
¿Qué es eso de asociar la integración de una persona en Cataluña únicamente con hablar catalán, hacer castells o que te gusten los capgrossos?
Mentre que la CUP també hi ha votat en contra, però per un motiu totalment diferent. Creu que la llei és un primer pas perquè a les escoles s'hi faci el bilingüisme.
Mentrestant, el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha demanat disculpes a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i també el líder del seu partit, Oriol Junqueras.
Han estat unes afirmacions molt, molt desafortunades i, per tant, demano disculpes a qui s'hagi sentit ofès, començant pel president Puigdemont, pel president Aragonès, pel vicepresident Junqueras. Crec que es podia explicar de moltes maneres diferents i jo ho he explicat de la pitjor manera. O sigui que, perdó.
Rufián ha demanat perdó després de titllar-los de tarats en una entrevista de TV3 per haver proclamat la independència el 2017.
Dir que per un tuit meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat. O sigui, el tarat és qui la va proclamar, no qui va proclamar un tuit, no qui va publicar un tuit, diguem-ne.
Com sentíem, Rufián ha reconegut que s'ha equivocat i que són unes declaracions desafortunades.
S'hi ha dirigit una disculpa de forma directa amb nom i cognoms cap a Puigdemont i Junqueras. Assegura que no volia titllar de tarat Puigdemont, sinó que volia referir-se a que era de tarats i que per un tuit es va proclamar la independència de Catalunya. Ho ha fet just després que des del Parlament el president de la Generalitat, Pere Aragonès, li exigís una rectificació.
Respecte a la darrera part de la seva intervenció, no només no estic d'acord amb aquestes paraules, sinó que en discreto absolutament, i des d'aquí vull mostrar el meu respecte a tots aquells que han destinat el millor de la seva vida a lluitar per la llibertat d'aquest país. Per tant, això tingui ben clar per part meva i ho saben. A vostè i a tots els diputats del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Per tant, en discrepo i no les comparteixo en cap cas i estic convençut que tindran una explicació, sinó una correcció.
De moment, Puigdemont no ha entrat a la polèmica, però sí que ho ha fet Junts per Catalunya. Ha acusat Rufián d'haver creuat totes les línies vermelles i li ha demanat que cessin tots els atacs contra Puigdemont. A més, el diputat Francesc Ten, en una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel, ha afegit que fer servir la paraula tarats és immoral.
És políticament incorrecte. Em sembla que utilitzar paraules com insult, un problema de salut mental, un trastorn, és no només políticament incorrecte, és una actitud moral que no és pròpia d'una persona amb el càrrec que té el senyor Gabriel Rufián.
Qui també hi ha dit la seva ha estat el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, que des de Twitter ha dit que Rufián no és digne de Catalunya.
Gràcies, Judit. al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha justificat el greuge d'execució d'inversions a Catalunya pel rescat de les autopistes radials de Madrid. També ha insistit que el buit és fruit de l'aturada del 2020 per la pandèmia.
Sánchez ha fet aquestes declaracions durant la sessió de control al Congrés, on la diputada de la CUP, Mireia Bahí, li ha recordat que la setmana passada Hisenda va publicar les xifres d'execució que donaven a Madrid el 180% i a Catalunya poc més del 35%.
Porque si uno escucha a la señora Ayuso, no hay peor gobierno para Madrid que el malvado gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez, ¿no? Y en cambio, cuando usted habla, pues parece que yo premio a Madrid en detrimento de otras comunidades autónomas. La verdad, señoría, es que ese nivel de ejecución que hay en la Comunidad de Madrid es porque el gobierno de España tuvo precisamente que rescatar las autopistas de peaje.
Sánchez també ha explicat que aquest primer trimestre el nivell d'execució estatal a Catalunya ha augmentat un 68% i en aquest marc ha recordat que el nivell d'execució de la Generalitat, segons el president espanyol, no supera el 50%.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
A partir de demà, la T-Mobilitat incorporarà la T16 en els 18 municipis de la primera corona metropolitana.
El director general de l'Autoritat de Transport Metropolità, Pere Torres, ha explicat que les noves altes ja seran en format mobilitat. A partir del juliol es farà el mateix amb les substitucions dels títols perduts, fets malbé o robats. Entre l'estiu i la tardor es farà també la renovació automàtica de la resta dels 2.060.000 títols. Així, a principis de l'any vinent desapareixeran les targetes magnètiques. La TM ha superat la barrera de les 200.000 altes de la T-Mobilitat.
I us ho dèiem en titulars, el sector dels transportistes veu injust prohibir circular camions a l'AP7 els caps de setmana i adverteixen que la mesura podria afectar molt negativament a les exportacions.
Segons el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, la proposta que fa el govern és absolutament desproporcionada i injusta perquè precisament els camions es van veure obligats a anar per l'autopista des del 2018 quan se'ls va prohibir circular per les carreteres nacionals paral·leles.
Resulta sorprendente que en el momento que se quitan los peajes ahora nos prohíban también poder circular por la AP7 cuando es la única vía que tenemos para hacer ese tránsito desde el sur de la península al resto de Europa. Circular por la AP7 no es un capricho para los transportistas, para los camioneros, es una necesidad y una obligación.
Sobre quin efecte pot tenir una eventual prohibició dels camions a l'AP7, Folqui ha explicat en una entrevista a l'Estel Migdia que per aquesta via hi passen cada dia 12.000 camions i que representen el 60% de les exportacions que van cap a Europa. El representant dels transportistes també ha advertit que cal prendre mesures urgents per fer atractiva la seva professió perquè ha sentenciat que manquen 15.000 professionals al sector i 30.000 transportistes es jubilaran properament. Per això ha demanat als governs més planificació i que s'escoltin les mesures que fa mesos que reclamen.
I encara parlant de mobilitat, el govern català denuncia un abandonament del corredor mediterrani. L'executiu català critica els incompliments i retards en el projecte i reclama al govern espanyol una aposta clara. El vicepresident Jordi Puigneró ha apuntat cap a l'executiu de Pedro Sánchez a la taula estratègica del corredor mediterrani. Sílvia Muñoz, des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. Bona tarda.
Bona tarda. El govern critica que de les 33 actuacions de l'agenda catalana del corredor mediterrani 2020, només dues s'han posat en servei i, a més, estan incompletes. El tram ferroviari Vandellós-Camp de Tarragona, li falta l'estació de l'aeroport de Reus, el temps del viatger superior al d'altres corredors d'alta velocitat similars i també pateix limitacions de capacitat. També la terminal del Moll Prat del Port de Barcelona, que critiquen que no té encara el nou accés ferroviari que estava previst. En total hi ha 5 actuacions parcialment en servei, 6 en obres, 14 en projecte o en estudi, i de les 8 restants, cap s'ha tramitat. El vicepresident del govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha lamentat que el corredor no estigui enllestit i ha alertat que Catalunya pateix un dèficit inversor sistemàtic, fent referència a les dades publicades la setmana passada sobre l'execució de les inversions per part del govern espanyol.
Si l'estat espanyol complís amb aquests compromisos, significaria que en els darrers 10 anys haguéssim pogut fer 2 corredors mediterranis per any. Estem davant, per tant, d'un problema d'inacció política i, en certa manera, d'una poca voluntat d'executar les inversions que es preveuen, en aquest cas, per Catalunya.
Puigneró demana a l'executiu de Sánchez que el projecte sigui una prioritat per accelerar-lo i alerta que la no execució del corredor fa perdre competitivitat.
Gràcies, Sílvia. La nova estructura dels Mossos d'Esquadra tindrà la policia territorial com a pilar i acabarà amb una estructura que fins ara separava els serveis centrals i els territorials sobre l'ordre públic. S'aposta ara per un model d'intervenció que aposti per donar suport a les diferents comissaries del país.
Tot i els canvis, la proposta presentada als comandaments manté separades la brigada mòbil, els antiavalots dedicats a l'ordre en manifestacions i grans esdeveniments de les àrees regionals de recursos operatius, les ARRO, que proporcionen reforços policials en casos puntuals a les diferents àrees regionals de la policia catalana. Els Mossos d'Esquadra no modificaven la seva organització des del 2011 i amb aquesta proposta es vol respondre a les necessitats de seguretat pública creant nous serveis policials. També s'aposta per no centralitzar més la capacitat d'investigació i així millorar la relació de la policia amb les víctimes i els ciutadans.
L'Agència de Salut Pública de Barcelona ha detectat 28 brots de sarna des de principis d'any. Les autoritats sanitàries estan preocupades per aquestes dades després que l'any passat es tanqués amb només 39 brots.
Les dades superen de llarg els casos registrats als anys anteriors a la pandèmia. Els experts creuen que ara els afectats declaren més la malaltia, però també avisen que la pandèmia ha endarrerit els diagnòstics. A més, els metges han vist com els pacients són cada vegada més resistents a les pomades i els medicaments que es feien servir fins ara per combatre aquesta malaltia, una situació que preocupa també als especialistes.
A Barcelona, la Fundació Arrels busca 1.000 voluntaris per encastar persones que viuen al carrer.
La sortida es farà el proper dimecres 15 de juny i es preguntarà sobre quant de temps fa que viuen al carrer, si tenen seguiment social, quin és el seu estat de salut o quina és la seva situació administrativa. Les dades que recullin permetran a la Fundació conèixer la situació de cada persona, determinarà el grau de vulnerabilitat i incidir en les diferents polítiques que s'han d'impulsar per millorar la seva situació. Arrels ha alertat la xifra de les persones que dormen al carrer i que ha crescut un 62% en els últims 13 anys, segons l'últim informe realitzat al maig. Hi ha més de 1.000 persones dormint a ras a la ciutat de Barcelona i més de 4.500 no tenen una llar estable.
L'Agència Tributària investiga el rei emèrit per rebre caceres com a regal.
Segons avança el diari El Mundo, Hisenda requereix ara a Joan Carles I que justifiqui qui va pagar les despeses de les caceres on va assistir després de la seva abdicació com a cap d'estat el juny del 2014 i fins al 2018. D'altra banda, al País podem llegir que la Casa Reial ha demanat a l'emèrit que no viatgi a Espanya aquest estiu.
Detingut a Berlín, l'autor de l'atropellament que aquest matí ha deixat una persona morta i una trentena de ferits. Segons el diari alemany Bild, l'home té 29 anys i és d'origen armeni.
Encara es desconeix els motius que l'han portat a encastar el cotxe contra un aparador a l'oest de la capital alemanya. En un vídeo gravat per un vianant es pot veure l'home caminant desorientat i demanant ajuda abans que un policia el faci entrar en un cotxe. Els fets han passat a prop del lloc on fa 5 anys un home va matar 12 persones en un atropellament massiu durant un mercat de Nadal.
Els Mossos d'Esquadra busquen 4 encaputxats que aquest dilluns a la matinada van assaltar una casa a Banyoles. Els lladres van lligar i amenaçar un matrimoni i els seus dos fills per obligar-los a entregar els objectes de valor que tenien.
Els lladres van obligar el pare a obrir la caixa forta. També van recórrer les diferents estances buscant objectes de valor. Es van emportar més de 30.000 euros en efectiu, diverses joies i armes de la família. Després van aprofitar que era de nit per marxar sense deixar rastre. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas i treballa per localitzar els quatre lladres.
La Guàrdia Civil ha intervingut a Barcelona més de 3 tones de catinones sintètiques, una droga al·lucinògena coneguda com a salts de bany.
Es tracta de la major quantitat interceptada fins ara a Europa. La policia calcula que el seu valor al mercat il·legal arribaria als 61 milions d'euros. Fins ara s'ha detingut a una persona i s'investiguen 3 societats empresarials. La resta d'integrants de la banda estan en cerca, ja que aquests actuaven des d'altres països per dificultar la seva localització.
Un funcionari de la presó de Lleida ha estat condemnat a 2 anys de presó per abusar d'un reclús.
Es preveu que l'acusat ja jubilat accepti la pena en un judici de conformitat que tindrà lloc aquest dimecres. El funcionari del centre penitenciari Ponent era cap de mòdul i se l'acusa de mantenir relacions consentides a canvi de favors i regals.
Ràdio Estel, Punt i Seguit, amb Diana Silva.
Bruce Springsteen ja ha confirmat un nou concert a Barcelona. Serà serà el 30 d'abril de 2023 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
I aquest matí ja han sortit a la venda les entrades pels dos concerts. Les localitats, tant per la primera data com per la segona, s'han esgotat en poca estona. Així doncs, el nord-americà actuarà a París, a Dublín, a Roma, Oslo, Viena, a Munic i Copenhagen, entre d'altres. Properament s'anunciaran també noves ciutats i noves dates al Regne Unit i Bèlgica, però la promotora, Doctor Music, ja ha garantit que no s'afegirà cap altra data més a Barcelona.
I acabem amb els esports, Carla. El Joventut de Badalona i el Barça s'enfronten aquest vespre a l'Olímpic en el tercer partit de les semifinals de la Lliga CB.
Una eliminatòria que està empatada a 1. El Barça ha perdut l'avantatge del factor pista, ja que els dos següents partits que poden sentenciar aquesta eliminatòria es disputaran a l'Olímpic de Badalona. El jugador blaugrana Nikola Mirotić ha explicat que, tot i aquest contratemps, veu l'equip en bona forma i que la clau per la victòria passa per estar forts en la defensa.
Yo creo que este año hemos demostrado si jugamos bien en defensa, normalmente nuestro ataque sale, ¿no? Somos capaces y hemos demostrado muchas veces de defender muy bien, pero también hemos demostrado de no hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que ese tiene que ser objetivo, ¿no? Jugar una muy buena defensa, y cuando hablo muy buena hablo de todo el equipo colectivo, ¿no? Sabemos muy bien dónde nos están haciendo daño y algunos de esos puntos fuertes que ellos tienen, pues intentar, ¿no?, pararles.
Pel que fa a la penya, avui comptaran amb el suport de l'afició i amb la motivació de ser una ser a unes semifinals després de 14 anys. La penya ha perdut molt pocs partits aquesta temporada a l'Olímpic i Pau Ribas assegura que surten a jugar amb confiança.
Després de recuperar el factor camp, de ser capaços de guanyar el Palau Blaugrana després de tant de temps que el club no aconseguia, una cosa molt difícil, bueno, pues com dic, amb confiança, amb ambició, sabem que seran partits molt, molt complicats, però amb la nostra gent apoyant-nos tots els minuts, la gent està molt motivada, la gent està molt contenta que arribem fins aquí, però nosaltres no volem parar el camí i volem seguir endavant.
El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al Real Madrid, que és el primer semifinalista d'aquesta Lliga ACB després d'haver superat ahir el Baskonia en el tercer partit de la sèrie.
L'exjugador de bàsquet Pau Gasol ha rebut aquesta tarda la Creu de Sant Jordi, amb la que va ser reconegut l'any passat. Gasol ha rebut el guardó de les mans del president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Gasol ha estat distingit pel seu recorregut com a esportista d'elit i pels seus valors que representa en el món de l'esport, com la feina ben feta, l'esforç, la solidaritat, el respecte i la inclusió. Pau Gasol ha agraït el premi a totes les institucions de la Generalitat i a la gent del seu voltant, sobretot a la seva família, que ha dit que són els qui l'han ensenyat tots aquests valors.
La meva carrera, sens dubte, ha sigut exitosa. No entendria l'èxit si no sóc capaç de transformar-lo en servir, no?, en ajudar els altres, sobretot els més desfavorits. Ho vaig entendre des de molt aviat a la meva carrera. Que t'alabin i que et felicitin, està molt bé, però si no té un impacte més profund, això és... se'n va, no?
Pau Gasol és un referent de l'esport català i és reconegut també a nivell mundial. També ha estat reconegut per la creació de la Fundació Gasol, que lluita contra l'obesitat infantil, i per totes les iniciatives socials que està duent a terme actualment. L'acte ha estat presidit per la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i han assistit familiars i amics de l'esportista.
La Final Four de la Lliga L'Eport de bàsquet es jugarà a Girona. La fase final per l'ascens a la Lliga CB es disputarà al pavelló de Fontejau els propers 18 i 19 de juny.
El Girona, que ja està classificat per aquesta final a 4, finalment jugarà a casa. També hi podrà ser-hi el Força Lleida, que juga aquest divendres el cinquè partit dels quarts de final contra el Càceres. En cas de classificar-se, els dos equips catalans es trobarien en una hipotètica semifinal. L'altra semifinal es decidirà sí o sí entre l'Estudiantes i el Palència, que ja estan classificats. Només un d'aquests quatre equips obtindrà el premi de l'ascens a la CB.
En futbol, el Girona ha venut en menys de 48 hores totes les entrades disponibles per assistir dissabte a Montilivi en el partit d'anada de la final dels play-offs d'ascens a primera, que juguen contra el Tenerife.
Les localitats es van posar a la venda ahir en exclusivitat pels socis i avui ja es podien comprar fins a 3 entrades amb descompte també per soci. Aquesta tarda s'havia de posar a la venda a tot el públic general. D'aquesta manera el club ha fet un ple i es preveu un partit que suposarà el rècord d'assistència d'aquesta temporada, superant els més de 9.000 espectadors de la semifinal que van jugar contra l'Eibar. La trobada serà el dissabte a les 9 del vespre i el partit de tornada, on serà que es decidirà del tot aquesta eliminatòria, jugarà el proper diumenge, dia 19.
El Manchester City ha fet oficial el fitxatge de l'ex blaugrana Leila Wahabi.
La lateral va desmarcar-se del Barça ara fa una setmana després d'estar 13 anys al club blaugrana i continuarà la seva carrera a la Premier League. Leila ha firmat per les properes dues temporades. Al City també hi ha les ex blaugranes Vicky Losada i Denia Castellanos, que acaba d'arribar de l'Atlètic de Madrid. El City és un habitual de les posicions capdavanteres a la Premier League femenina. I també parlant del Barça femení, la catalana Candela Andújar, que ha estat cedida per 2 anys al València, deixarà d'estar al club blaugrana. El Barça no renovarà el seu contracte i es convertirà en nova jugadora de l'Atlètic de Madrid.
I encara el Barça però masculí, representants del club i del Bayern de Munic podrien reunir-se aquesta setmana pel traspàs de Lewandowski.
El Barça vol començar a moure fils pel fitxatge del jugador polonès, que ha fet palès que vol anar al Barça en diverses ocasions. De moment, el Barça s'ha limitat a arribar a un acord amb el jugador per les 3 properes temporades i està pendent d'activar les palanques econòmiques que li permetin tenir límit salarial per fer fitxatges. El Bayern, però, abans vol tenir lligat un fitxatge. Qui sí que ja està lligat és el traspàs de Ferran Jutglà, que fa pocs minuts s'ha fet oficial aquest fitxatge pel Bruges, que suposarà un ingrés de 5 milions d'euros pel Barça.
I en futbol sala, el Barça s'enfronta al Pozo Murcia en els quarts de final de la Lliga.
Els blaugranes, líders indiscutibles de la fase regular, es troben amb un rival que va aconseguir entrar als play-off en l'últim moment. El partit arriba marcat també pel que va passar a la final de la Copa d'Espanya, quan el Bar va obligar a repetir un penal que va aturar el porter i que hauria donat el títol als murcians. Per aquesta nit el Barça no podrà comptar amb Catela, però sí amb Marcenio, que ja s'ha recuperat de les seves molèsties físiques. El partit es jugarà 8:45 del vespre.
Rafa Nadal ja és a casa després de rebre aquest dimarts a Barcelona la primera sessió del tractament per mirar d'alleugerir els dolors en els nervis del peu esquerre.
El tenista de Manacor haurà d'estar ara 4 dies fent activitat física de manteniment. Després provarà l'evolució de la lesió a la pista. Si el tractament de radiofreqüència no funcionés, els metges no descarten fer-ne una segona sessió. Nadal vol arribar a temps al torneig de Wimbledon, que és el tercer gran slam d'aquesta temporada. Qui no hi serà és el número 3 del món, Alexander Zverev, que ha hagut de passar pel quiròfan per operar-se de l'esquinç que té el turmell i que es va fer durant la disputa a les semifinals del Roland Garros, que de fet jugava contra Rafa Nadal. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Un 8 de juny de 1940 naixia Nancy Sinatra. La cantant i filla de Frank Sinatra arriba als 82 anys amb temes tan coneguts com Bang Bang o aquest famosíssim These Boots Are Made For Walking. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel. You keep saying it when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Aquesta és l'Èrica. Després de 20 anys cuidant dos fills i la seva mare malalta, no sabia com fer-ho per reincorporar-se al món laboral. A Càritas hi va trobar la formació necessària per trobar feina. Gràcies a l'Església, avui es considera una dona més forta.
Per l'Èrica, per tu, per tants. Marca la X de l'Església i la de Fins Socials a la declaració de la renda. Més històries a portantos.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.